Vinga, 3 minuts passen de 2:15. Repito perquè se'ns ha... Quan entra la política s'acaben les hores, oi? Des d'ara i fins a les 12, el darrer espai de consum d'aquesta temporada amb la Sandra Clark, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Sandra, bon dia.
Bon dia.
I avui amb la Sandra que tractarem una qüestió que preocupa en Aguiteja i ara mateix ens ho preguntàvem també, que és la qüestió de l'habitatge i del lloguer. Clar, és una qüestió que toca, diguem, a les regidories serveis socials, habitatge, però també hi ha una part de consum aquí.
Hi ha una part de consum en tot el que afecta la publicitat de l'oferta i de l'anunci que fa l'API o l'agent immobiliari i l'oferta que se li fa al consumidor, sempre i quan hi hagi una relació de consum. És a dir, sempre i quan aquell contracte de lloguer estigui formalitzat entre una persona consumidora, persona física, uh-huh, i una empresa, un empresari. Nosaltres no toquem en cap cas contractes de lloguer que s'han formalitzat entre dues persones jurídiques, que són la gran majoria.
D'acord, és a dir, la diferència aquí seria que si el, diguem, l'arrendatari,
no, l'arrendador
sigui una empresa.
Una empresa. Imagina't que Fincas Pepito López, uh-huh, com a titular del contracte de lloguer, no? o a vegades hi ha entitats bancàries com a titulars de contractes de lloguer, amb una persona física. Aquí puc establir relació de consum.
D'acord.
Però quan em venen amb contractes de lloguer que són entre dues persones físiques, nosaltres no podem fer res, perquè ja no hi ha relació de consum, llavors no està emparat per la normativa de consum.
D'acord, és a dir, hi ha consum quan hi ha, i aquest és el primer parany important.
Sí, perquè molta gent es pensa que, o sigui, jo ho entenc,
tinc un contracte.
Tinc un contracte i l'arrendador no em vol arreglar la caldera, no? Que això ja ho estableix la llei d'arrendaments urbans i tal. Nosaltres podem informar del que diu la llei d'arrendaments urbans en la mesura que ho sabem, perquè jo torno a repetir que som un servei administratiu de consum. Llavors tenim algun coneixement perquè anem fent formacions i tal, però en cap cas podrem fer una mediació de consum perquè la relació de consum és inexistent.
D'acord. Per tant, la majoria de casos queden exclosos, però sí que hi ha casos que sí, sí que entren.
Sí, hi ha casos més de... més, per exemple, l'altre dia en vam atendre un que venia amb un contracte de lloguer on la part arrendadora era persona jurídica, uh-huh, i que se li havien cobrat les despeses de gestió d'honoraris a la arrendatària, a
D'acord.
La persona que llogava. Clar, això per modificacions no fa gaires anys s'estableix que a la persona que va llogar tu com a agència immobiliària no li pots cobrar les despeses d'honoraris, no? I llavors això més clar, la persona el que reclamava és que se li tornessin. Nosaltres per una part, llavors com ho tractem això? Per una part el que fem és comprovem sempre que hi hagi la relació de consum i llavors per una part li diem a la persona consumidora que primer ho ha de reclamar ell, vale? L'assessorem i li diem no, primer tu has de reclamar directament a l'empresa, si l'empresa no et respon en 30 dies o la resposta que et facilita és desfavorable, aleshores nosaltres podem iniciar el procediment de mediació i reclamarem l'objecte de la reclamació en aquest procediment serà que li tornin aquests diners que no tenia obligació de pagar. Uh-huh. D'altra banda, el que hi ha és una infracció en matèria de drets de persones consumidores. I aleshores el que faríem seria traslladar aquesta infracció, si no hi hagués acord, a l'organisme competent per presentar denúncies administratives, que en matèria d'habitatge a vegades és l'Agència Catalana de l'Habitatge i a vegades és l'Agència Catalana del Consum. Llavors hi ha com aquí a vegades que és una línia com molt fina. Nosaltres al final el que fan la majoria de les oficines de consum és traslladar a l'Agència Catalana del Consum aquelles infraccions que són en relació a la publicitat, a l'anunci que hi ha, uh-huh, a la immobiliària o a l'oferta que li fan al consumidor, no? Quan ja li diuen, doncs mira, en aquest pis doncs no poden entrar animals, no sé què, quantos, no? Quan ja és més. Però més enllà d'això, nosaltres considerem que tota la resta és competència d'habitatge. I aleshores, si l'Ajuntament té competència d'inspecció i sanció, pues, se li ha de passar a l'Ajuntament, perquè és l'administració que té la competència primera. Si no l'ha assumit, aleshores es passa al Departament d'Habitatge de la Generalitat.
D'acord. Per tant, has fet aquesta primera salvetat, diguem, l'arrendador ha de ser una empresa,
sí.
Pot entrar Consum.
Sí.
Consum, bàsicament, entra en qüestions de publicitat i també en altres de les qüestions de publicitat de la...
És que saps què passa? Que amb la nova llei, crec que és amb la nova llei d'habitatge...
És que això ha canviat molt els últims
és
anys.
És que ha canviat molt. Jo et diria, crec que és amb la nova llei d'habitatge, s'estableix un contingut mínim de l'oferta i la publicitat que es fan a les agències immobiliàries. I aleshores, la publicitat que s'ha de fer d'un immoble, en primer lloc ha de dir les característiques de l'immoble. Estic parlant de lo que tu veus en els portals immobiliaris o el que veus a les agències que hi ha a peu de carrer. Ha de dir les característiques de l'immoble, aleshores també ha de dir si aquell habitatge està dintre de la zona tensionada o no. Això de la zona tensionada... crec que són dues declaracions de l'any 2024 que tenen 3 anys de vigència, és a dir, el 2027 s'hauria de tornar a renovar la declaració de zones tensionades. Ara crec que a Catalunya hi ha 271 municipis
entre ells Sitges.
Entre ells Sitges, que són declarats zones tensionades. Aleshores, això què vol dir? Que si hi ha un habitatge dintre d'un municipi que està declarat com a zona tensionada, el preu del lloguer no pot superar a l'índex estatal de referència, vale? Que l'índex estatal de referència el determina un ministeri espanyol, que em sap greu, no ho sé dir ara. Vale? Aleshores, és a dir, tots aquells contractes que es facin han de respectar aquell preu. Tu imagina't que em ve una persona que ha contractat, un contracte que estableix una relació de consum, que em diu que en el seu contracte el lloguer és de 900 euros i l'índex màxim per aquell municipi, m'ho invento, és de 750, i que vol reclamar la diferència de les mensualitats que ha pagat en excés. Jo això ho faria com a procediment de mediació, perquè hi ha una relació de consum. Ara bé, si no hi ha acord i l'empresa no esmena això, podríem entendre que hi ha una infracció de la normativa, però en aquest cas jo ho traslladaria a habitatge, perquè és habitatge el competent en matèria, o sigui, en el que és el preu del
inspecció
contracte.
Inspecció i sanció.
Sí.
D'acord.
És que és com molt complex a vegades. I llavors, la contenció de... O sigui, per una part ja s'introdueixen, has de publicar la zona, si ets municipi de zona tensionada, i per l'altra part has de publicar el que refereix a la contenció de rendes segons aquest índex estatal que s'estableix.
D'acord. Per tant, a diferència de que quan parlem de viatges i de maletes, per exemple, doncs queda clar que són qüestions de consum, hi ha una normativa a aplicar, i si entres, entres, i si no entres, quedes fora. Això, aquí, a la B, doncs aquesta dicotomia entre departaments, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat,
exacte,
entre qüestions d'habitatge i qüestions de consum, doncs pot haver aquest dubte sobre quin és el millor camí a seguir.
La qüestió d'aquí és, per exemple, la prova que té la persona consumidora. La persona consumidora ve a l'UMIC amb un contracte. Jo no veig la publicitat que li van fer. Aleshores, és... la prova que tu trasllades perquè es faci una inspecció i es miri si realment les coses estan ben fetes, és complicada.
D'acord, perquè els anuncis desapareixen.
Exactament.
I no acostumem a guardar còpia de l'anunci que ens va motivar una compra perquè no pensem que aquest anunci estigui malament,
no
compraríem.
No, però és important que les persones que van a llogar un pis a una agència immobiliària... és igual, o llogo un pis a un particular, vale? Sapiguem si aquell habitatge està dintre de la zona sancionada o no, vale? I després, si la persona que això és més amb els particulars, i això també també té incidència quan és una compra-venta, si és gran tenidor o no és gran tenidor, no? Perquè en el moment que la persona, els grans tenidors, són aquells propietaris, o sigui, imagina't una persona que té en una zona tensionada més de 5 habitatges. Aquella persona és un gran tenidor. Llavors, ha de fer referència... O sigui,
a qualsevol zona tensionada, no només... És a dir...
És que aquí hi ha el tema, eh?
Ai.
El gran tenidor que tinc...
És a dir,
quatre habitatges a Sitges.
I una Vilanova, que també
no,
és una tensionada.
No, quatre habitatges a Sitges i un altre en un municipi que no és zona tensionada, aquella persona no és gran tenidor.
No és gran tenidor.
No.
Si en té quatre a Sitges
i una Vilanova
que també ho
sí,
és, llavors
sí, clar,
llavors
home,
és gran tenidor.
Sí. Has de tenir cinc habitatges.
No entren trasters aquí, no?
No. No, ni pàrquings ni trasters.
Perquè com moltes vegades els pàrquings i els trasters apareixen com una referència cadastral diferent...
Exacte. No entren pàrquings.
No entren dintre del concepte de gran tenidor.
No.
Per tant...
I si estic parlant d'una zona que és no tensa, però tinc 11 o més propietats...
També.
Seré gran tenidor.
D'acord. Sí. És a dir, en zones no tenses, 11 o més, en zones tenses... 5 o més.
5 o més. Després també fa referència, per exemple, una qüestió que... Jo vaig dient-te coses, perquè, per exemple, imagina't una vivenda que està subjecta a l'índex de preu de lloguer, vale? Perquè està dintre d'una zona tensionada, la propietat és un gran tenidor, i faig un contracte de lloguer, faig un contracte d'habitacions, perquè el contracte d'habitacions està regulat, o sigui, la LAU el contempla com a vivenda habitual, perquè hi ha una finalitat de viure. ¿Vale? Aleshores dius, aviam, si jo el màxim que puc cobrar per aquest pis són 1.000 euros, però l'estic cobrant a 3 estudiants, però només he llogat un estudiant perquè les altres dues habitacions m'han quedat buides, li repercuteixo en aquest estudiant el màxim, que em permet a l'índex de lloguer, no. O sigui, cada habitació tindrà la quota proporcional del màxim de l'índex de lloguer que s'ha establert per aquella vivenda.
És a dir, has de calcular el que hauries de cobrar per habitació si estàs tot ple.
Exacte.
I aleshores repartir-ho entre tot
exacte,
el que llogues.
Exacte. Sí, això. Perquè això també ha creat controvèrsia, no? I al final, bueno, el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb una formació va dir no, o sigui, si tinc 3 habitacions i és que és aquest exemple, i val 1.000 euros, o sigui, el preu màxim és 1.000, el preu màxim 1.000 sobre la renda, després escombraries, tot el que és va a part, ho he de fraccionar.
D'acord, per tant, així, aquí queda repartit. Tot el que estem parlant, en el fons, la llei afecta a tothom, afecta els contractes entre particulars.
Exacte.
I afecta els contractes que són relació de consum, que són els que tenen...
Passa que l'UMIC només podrà iniciar el procediment en aquells contractes on es pugui acreditar aquella relació de consum.
Però fem aquesta salvetat, és a dir, tot el que estem explicant avui afecta a tots els contractes, però la gestió de les reclamacions que pot fer l'UMIC només és en aquells contractes que s'hagin fet amb una empresa.
Exacte.
Ens introduïes el concepte del gran tenidor.
Sí.
El gran tenidor té unes particularitats respecte d'una empresa o un particular que no ho sigui, oi?
Espera't que me la pregunta, que l'he de pensar ara.
El gran tenidor, diguem, té unes salvatats superiors.
Sí, exacte. El gran tenidor està limitat per aquesta...
Per aquest tope de preu.
Exacte, perdó. Per aquest màxim de preu que determina l'índex.
D'acord.
Sí.
El particular també, però hi ha una diferència entre ells, oi? Que és que el particular, diguem, pot recuperar o pot mantenir el preu de lloguers anteriors, mentre que el gran tenidor, si fa un lloguer nou...
Nou, exacte. Si fa un lloguer nou, aleshores ja s'ha d'adaptar a la norma.
A la norma. A la norma que és el màxim aquell topall
exacte.
Famós. Per això...
Però el particular, ara em vaig a ficar a un lloc on jo no... Si jo t'he llogat a tu al pis i anem fent pròrrogues que permet la LAU i tal, no sé què, ok, però en el moment que tu te'n vas i jo entro, no? Hi ha un altre arrendatari, si faig un contracte nou i estic a una zona tensa, siguis persona física o jurídica, tu t'has d'adaptar a l'índex.
Si fa menys, es pot mantenir el preu si fa menys de 5 anys.
Sí, clar. Sí. Si fa, o sigui, sí. Però que és... podria ser que en algun moment un arrendador, persona física, que està dintre d'una zona
tensa
hagués d'adaptar-se a l'índex que estableix, que estableix la contenció de rendes.
Quan han passat més dels 5 anys.
Exacte.
Estem parlant d'una qüestió molt tècnica.
És que és molt complexa.
És molt complexa.
És molt complexa, però jo, o sigui, a nivell de consum, a mi el que m'interessa és que la gent sàpiga que ha de preguntar, escolta, on estic llogant és mercat tensionat o no? No? I a més hi ha una relació una relació que pots consultar, la relació de municipis.
Cap al que ens aplica aquí és sí.
Vale. Que has de saber que això ho ha d'indicar l'anunci, que t'han de dir si el propietari és gran tenidor o no és gran tenidor, que t'han de posar les característiques del preu.
Clar, aquesta és l'altra. Com saps que és gran tenidor? Home,
mira, doncs això ja ara...
Hi ha algun registre de grans tenidors?
No, hi haurà un registre i sé que s'està treballant de grans tenidors persones jurídiques. Perquè els grans tenidors, o sigui, llavors tu podràs consultar, no? Això a nivell de consum ens anirà molt bé. Però quan és persona física, per la llei de protecció de dades, com que hi havia una incidència, o sigui, ja, com saps, es xoquen els dos interessos, crec que no serà tan fàcil, no ho podran publicar d'aquesta manera, i es podrà consultar, però l'altre dia l'Agència Catalana de l'Habitatge, que vam fer una formació, ens van dir que encara no sabien...
Com ho farien?
Com ho sabrien?
Perquè, clar, jo també entenc que una cosa és que no hi hagi una fitxa pública que tu puguis consultar i una altra cosa que tu no puguis demanar a l'administració que t'informi sobre si determinada persona és o no gran tenidor.
És que no sé, o sigui, no sé com ho faran, eh? Perquè, a més, si no t'informen, clar, es poden vulnerar clar, tots els drets que hi ha, tant si ets... persona física consumidor.
Clar,
com
si
jo si no
sóc en aquest cas un arrendatari, no
ho podràs saber.
Clar.
Però jo sé que quan es tracta de persones jurídiques, sí que hi haurà un registre
haurà
de grans tenidors, i tu podràs consultar-ho. A nivell de persones físiques hi havia més controvèrsia en aquest tema per la llei de protecció de dades. Llavors, no acabava de quedar clar, o a mi no em va acabar de quedar si com es faria això, com es gestionaria, perquè al final és un accés a la informació que tenen ells com a consumidors de dir, ei, jo vull que m'informis d'això, no?
Per saber si realment allò que m'estan dient
és correcte, o no, exactament. El registre de les persones jurídiques et dic que sí. L'altre ho descobrirem en pròxims
capítols.
Programes.
Això mateix. Va. Aleshores, això bàsicament era perquè hem d'estar dintre d'aquell topall de preus que ens marca la zona tensionada.
Exacte.
I aquest topall de preus és el que va a missa.
És el que va a missa i és el que han de respectar. Després hi ha... clar, hi ha una... Hi ha una picaresca aquí, no? De dir, doncs jo faig el topall de preus, per exemple, crec que són allotjaments turístics o els contractes que no són per vivenda habitual, vale? Algun d'ells, els turístics no, perquè crec que va per turisme, però
els de temporada.
Els de temporada, gràcies. Aquests no estan subjectes al topall. Aleshores, quina és la picaresca que es pot fer? Pues que jo et faci un contracte que simuli que no és, que és un
de temporada.
I no m'adapti al topall de preu, tot i que estic a zona tensionada.
D'acord.
Aleshores, aquí el que diuen pues, tota la gent que jurista i tal és... si nosaltres detectem o l'organisme competent o l'administració competent detecta que hi ha un contracte de temporada però que té la finalitat de vivenda habitual, es tractarà com a vivenda habitual. Per què? Perquè tu imagina't que tu ets un gran directiu d'una empresa de la Seu d'Urgell que et destinen 5 mesos a Barcelona. tu allà, la finalitat té, tu faràs un contracte per 5 mesos, la llei t'ho permet, eh? Però clar, aquest 5 mesos seria de temporada. Ara bé, si, o sigui, les coses ben fetes serien que s'acredités que allà allò és per viure doncs 5 mesos per una qüestió laboral, llavors allò s'assimila a un contracte de vivenda habitual i està subjecte també a la contenció de rendes. Igual que pot passar amb un contracte d'estudiants que van a viure a Barcelona durant 9 mesos, o perquè jo tinc a la Vall d'Hebron un familiar ingressat i m'he de quedar 8 mesos, no? Aquest fet, la LAU i totes les modificacions posteriors que s'han fet, encara que siguin d'un termini inferior al que s'estableixen pels contractes de vivenda habitual, els entén com a habituals i permanents perquè la finalitat és viure. No estic allà de vacances.
Estàs vivint menys del que seria un contracte indefinit o un contracte de 5 anys.
Exacte.
Però,
i això també ho hem de saber com a consumidors.
D'acord.
No? Si jo vaig allà i si jo vaig a Barcelona, que és tensionada, i perquè les circumstàncies de la meva vida em fan que he d'estar 6 mesos allà i m'he de buscar un pis de lloguer, el que faré és aquest contracte haurà de dipositar la fiança, aquest contracte haurà d'incorporar a un document que acrediti que jo estic allà pel motiu que estic, treballar el que sigui, estudiar, un ingrés, perquè estic esperant que m'entri una vivenda, i això estarà subjecte a la contenció de rendes.
D'acord. En això també consum entra si l'arrendatari
és l'arrendador.
L'arrendador, ai, t'ho estic barrejant tota l'estona, eh? Ja és prou complicat això. Si l'arrendador és persona jurídica.
Jurídica. El que passa que sí, clar, quan venen a l'OMIC i amb... Mira, el 90% de contractes que jo tracto a l'OMIC són de persones físiques. Jo no puc fer res. O sigui, no puc fer res més enllà d'assessorar i derivar-ho. Pues, si és una qüestió de no funciona la caldera i el propietari no me la vol arreglar, doncs vés a mediació comunitària, aviam si ells poden fer algun tipus d'acord amb el propietari. Si és una infracció perquè no m'han posat no m'han respectat l'índex, o sigui, bueno, doncs vés a l'habitatge d'aquí de l'Ajuntament, si hi ha competència per d'inspecció i sanció, si l'has assumida, si no... hi ha l'Agència Catalana de l'Habitatge. Vull dir, que vies n'hi han, malgrat que vinguin a l'OMIC, nosaltres, si no ho podem fer perquè no tenim competència, no ho farem, però sí que assessorar, de dir cap on pots anar, això sí que ho farem.
Per tant, pel que estic entenent, Sandra, la majoria de les persones que arriben a l'OMIC, al final les acabes derivant.
Sí, d'habitatge en tenim molt poques.
D'acord, perquè la majoria són contractes entre particulars que no entra en el concepte de relació de consum.
Sí, el que hauríem de fer, jo crec que des de l'OMIC, que seria molt més productiu, és fer com una campanya informativa, tant a les persones consumidores com als establiments d'agències immobiliàries, no? De dir, doncs mira, escolta'm, recordem que és una zona tensionada, recordem que és un gran tenidor, recordem quins contractes estan subjectes a això, perquè són contractes a partir d'una data determinada, recordem què ha d'incloure la publicitat, recordem què li has de donar a l'oferta, tot això. Aquesta jo crec que és més la feina que hauríem de fer com a oficina del consumidor, que al final som una oficina d'informació.
El lloguer turístic sí que és relació de consum.
No, el lloguer turístic és més a relació de... És a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Jo ho derivo allà perquè ens ho posen allà. Si hi ha una infracció, ho derivem allà. I fins ara no ens han tornat res.
D'acord. Per tant...
El lloguer turístic sí que ens han vingut moltes, com que nosaltres no... Ens ve del lloguer turístic d'una persona que no està empadronada a Sitges.
Aquí normal, tenim la, normal.
Llavors aquí tenim la qüestió si el domicili social d'aquella empresa Sitges, que no sempre passa, aleshores nosaltres fem una comunicació a l'establiment i li diem, ei, escolta'm, que ens ha vingut això, que ens ha... i a vegades fent això, només amb aquesta comunicació, he de dir que els establiments responen molt bé i el problema es resol.
D'acord.
Sense haver de fer el procediment de mediació perquè no som competents en aquest aspecte.
D'acord. Si a sobre l'empresa és de fora...
Si a sobre l'empresa de fora, si no, és que no podem fer gaire cosa, ho passem a l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Ja està.
Ja està.
Són les 12.
sigut ràpid, això, eh?
Avui, sí, ha sigut ràpid i un punt espès, bàsicament, perquè és una qüestió molt complexa, la de l'habitatge. De fet, és una de les primeres preocupacions en tots els baròmetres de preocupació pública que tenim. I, a més, una qüestió que ha estat molt sotmesa a canvis normatius durant els darrers temps.
I que nosaltres a vegades anem una mica darrere de tot això, eh? Vull dir que a vegades no som juristes i a vegades ens costa entendre tot això. Si el concepte de gran tenidor és un concepte no és fàcil, el concepte de mercat de zona de mercat tensionat tampoc, però l'única cosa, jo resumint molt ràpid, és si ets consumidor o ets una persona física que llogues, pregunta si estàs a la zona tensionada, pregunta si la persona és gran tenidora, si és un habitatge permanent, fiança, s'ha de dipositar a l'Incasòl, i si no, doncs vine a l'UMIC, que t'informarem millor.
D'acord, doncs ens quedem amb aquesta part final. Sandra, moltes gràcies, com sempre, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Acabem aquesta temporada amb aquesta gairebé píndola llarga de tema d'habitatge. Bon estiu.
Bon estiu a tots.
I a tots vostès. Són les 12 demà, una miqueta més de política, perquè això no s'ha acabat, però bé, aquesta tempesta d'estiu que estem visquent a Sitges aquest mes de juliol. Són les 12, com dèiem, que passin un molt bon dia. Fins demà. Thank you.